L'Illa, una jornada en què torna el sol, el cel clar i també deixem enrere les rissagues. Amb aquest punt del temps arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Això és el dia. Continuem en aquesta segona hora de programa i, com sempre, fem mirar la previsió del temps, perquè l'episodi de mal temps ha deixat també una jornada complicada aquí a les Illes. Bon dia de nou,
Joana. Sí, Marta, bon dia de nou. Començant, si t'assembla, per Menorca, on ja sabeu ahir la protagonista va ser la rissaga. A Ciutadella, l'AEMET va registrar una oscil·lació de la mà de 1,44 centímetres o 44 centímetres poc abans de la del migdia. Una magnitud que no registrava des de l'any 2015 i que ha superat la intensitat prevista per l'agència meteorològica, que mantenia actiu aquest avís taronja, ja sabeu que teníem ahir, per aquest fenomen i que contemplava oscil·lacions entorn als 120 centímetres.
Quasi un metre i mig, ja se diu aviat, no?, aquests 144 centímetres. Una rissaga que ha anat acompanyada de pluja. Al centre de Ciutadella s'han recollit 3,8 litres per metre quadrat. Molta pluja, com veiem a les imatges.
I els efectes s'han deixat veure també a Eivissa i a altres punts de l'arxipèlag, al centre de Ciutadella, com de na Marta, s'han recollit 3,8 litres, però aquestes són imatges que ara per mostrar del litoral de Sant Antoni de Portmany, amb la platja de Serenal com un dels punts més afectats. A Mallorca, les rissagues també han afectat diversos punts de la costa. El port d'Alcudi, per exemple, l'aigua de la mà ha entrat al passeig i ha arribat fins a les terrasses de primera línia.
Un fenomen que s'ha deixat notar als ports d'Andratx, el port també de Port Adriano, a Calvià. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en aquest punt la mà va arribar a oscil·lar també entre 50 i 90 centímetres.
Les rissagues són variacions molt fortes del nivell de la mà, provocades, entre d'altres factors, pels canvis de la pressió atmosfèrica. I avui, de fet, continuarem, Marta, pendents de l'estat de la mà.
Sí, de fet, pel que fa a la previsió, tindrem cel amb intervals de núvols durant la matinada, però durant el dia el cel quedarà més destapat, tot i que hi haurà pols en suspensió. Atenció, al·lèrgics, perquè de nou,
sí,
pols en suspensió.
La gent amb al·lèrgia ho està notant aquests dies. Però bé, les temperatures canviaran poquet. Les màximes es mouran al voltant dels 35 graus, mentre que les mínimes quedaran prop dels 23 graus. Per tant, continuarem amb nits tòrrides i una sensació de calor que se mantindrà també durant els vespres.
Començàvem el programa amb 28 graus de temperatura, eh? O sigui, temperatures altíssimes. Un vent que bufarà moderat de ponent i llevant, és a dir, d'oest-sud-oest, i a la mà tindrem maror amb onatge que pot arribar als 1,3 metres. Però l'episodi de mal temps d'ahir també va deixar conseqüències als aeroports de les Illes Balears, molt de retards.
Sí, en total se van enregistrar més de mig miler de retards. El principal afectat va ser l'aeroport de Son Sant Joan, a Mallorca, més de 500 vols retardats. A Eivissa, a l'aeroport d'Escodolà, n'hi va haver un centenar de vols que se varen veure alterats, varen veure afectats, mentre que a Menorca varen ser una cinquantena.
A Mallorca, a més dels retards en arribades i en sortides, es van haver de cancel·lar dos vols. Aena ha explicat que els controladors aeris varen haver d'espaiar les operacions per poder disposar de més marge de maniobra i garantir així la seguretat.
Sí, és que en algun cas les esperes varen superar l'hora, per tant, si avui també teniu previst viatjar, convé consultar l'estat del vostre vol abans d'anar a l'aeroport.
Si mirem més enllà de les illes, tenim tres tifons en crònica internacional que han deixat deixat forts vents també, pluges torrencials, tempestes elèctriques i inundacions a Taiwan, al sud de la Xina i al Vietnam.
Sí, ja m'anem una mica més enfora, però mireu, aquestes són les imatges que volien compartir. A la Xina més de 16.000 persones han estat evacuades preventivament a la zona fronterera amb el Vietnam, mentre es mantenen les alertes pel pas dels tifons a bona part del país. A Taiwan també s'han fet evacuacions de pobles sencers, diverses regions han superat les classes, han suspès les classes, i avui molts treballadors es quedaran a casa per mort de les importants inundacions que afectaran també l'illa.
Tornem aquí a parlar de la calor a l'arxipèlag, de la pols en suspensió de la mà, un poc moguda encara a les Balears, mentre que altres punts del món, com explicaven els fenòmens meteorològics extrems, deixen una situació molt més complicada. Aquí parlem només d'inestabilitat i de calor. Obrim les càmeres, les beauties, i explicam el temps en directe per als nostres oients. Compartim la primera càmera al Puig de Maria, Mallorca. Veiem una estampa al Manco molt diferent a la del dia d'ahir, on sí que teníem aquests núvols baixos, no?, que vaticinaven pluja. Avui un dia de sol, pràcticament, o al Manco, en aquest indret en concret. Seguim viatjant, seguim recorrent l'arxipèlag.
Sí, d'aquesta panoràmica del Puig de Maria, que mos mostra la badia de Pollença, anant fins a les Figueretes a Eivissa, on també hi podem veure aquesta mà en calma. Sí que està una mica més, no nigulat, però sí com encara no ha acabat de sortir el sol del tot, i moltes embarcacions ja fondejades ben a prop de la platja, precisament en aquest indret, a les Figueretes d'Eivissa.
Sense deixar de banda la meteorologia, una darrera hora a Formentera, dos incendis, han estat declarats dos incendis forestals en aquesta illa. El Servei de Bombers del Consell ha intervingut en aquest cas aquest dimarts de matinada, segons ha informat el Consell en un comunicat. El primer avís s'ha rebut pràcticament a les 12 del vespre al camí de la Mola, i fins al lloc s'han desplaçat dos efectius, un caporal amb un vehicle d'intervenció ràpida i també una bomba rural. I després, un poc més tard, cap a les 12:30, s'han rebut un segon avís. En aquest cas, el camí de Ses Vinyes, en aquest incendi, han participat un bomber també, així com els efectius desplaçats a la Mola. Després s'ha finalitzat aquesta intervenció cap a la matinada sense més incidents, però sí que es declaraven aquests dos incendis forestals a l'illa de Formentera de matinada, que hores d'ara estan controlats. 10:10. Avui també és un dia important. Ho hem anunciat a l'inici, al sumari d'aquest programa. Tornem a mirar cap a la mà amb l'arribada d'una de les campanyes més esperades per la flota artesanal, la de la Llampuga. Un total de 35 embarcacions es dedicaran fins al proper dia 31 de desembre a aquesta campanya, que resulta una de les més desitjades, esperades per al sector de la pesca aquí.
Sí, Marta, aquesta és una època bona per a la pesca tradicional a les Balears, però també té un pes important per a l'economia d'aquest sector. L'any passat se varen capturar més de 114.000 quilos de llampuga, que varen generar uns ingressos de prop de 646.000 euros.
Volen xerrar amb Domingo Bonin, president de la Federació de Confraries de Pescadors, i així mos explicarà un poc com ha començat aquesta recent campanya de llampuga. Bon dia, Domingo.
Bon dia i gràcies per ser convidada.
Què representa per la flota artesanal de Mallorca l'inici de temporada de llampuga, el dia d'avui?
Nen, les barques petites, les barques d'art menors, que són embarcacions d'entre 8, 9 i 10 metres, s'han de fixar molt en les temporades que fan. Si una barca que fa llagosta, que fa sipi, i llavors pot tenir una bona temporada de llampuga, se pot dir que ha salvat l'any. O sigui que se tracta d'afinar molt quines pesques faci en cada temporada. I sobretot aprofitar el bon temps, que ve en l'estiu i la tardor. Setembre, octubre, perquè més enllà del novembre ja és més complicat. Perquè això va per un reglament comunitari que, com has dit, des del dia 25 d'agost fins al dia 31 de desembre, però una cosa és el que diu la norma i l'altra cosa és que és un peix de passada. I mentre que el tenim, el pescam, però en el moment que deixa de ser rentable pescar-lo, pues, ja mos dedicam a altres coses.
Sí que és vera, però, Domingo, estaràs d'acord en jo, que hi ha molta de gent que espera aquest moment, encara hi ha molta de gent, sobretot de certa edat, perquè també ho hem de dir així, que li agrada molt aquesta llampuga amb preves, aquest tombet de llampuga, sí, aquesta llampuga també frita. Conta-vos una miqueta quines són les previsions per enguany i, sobretot, quan la tindran demà, que és el primer dia i suposo que hi haurà molta de gent que voldrà anar al mercat a comprar-la.
Avui és un dia molt especial perquè s'inici de temporada. Jo tenia, sabia que havia de venir aquí amb altres, i tenia controlat dos ports Esport de Sóller, Esport de Calarratjada. Sóller, desgraciadament, no ha pogut sortir per culpa del mal temps. Vosaltres ja heu fet 5 cèntims fins ara de la meteorologia i com estava el temps. Calarratjada, la informació que me passen és que la flota ha sortit. De totes maneres, Sóller està previst que avui a Orobaixa surti a fer la prima perquè aquesta ratxa de mal temps a Orobaixa pues, toca anar a menys. Per tant, si tot va bé, i més enllà de les casuístiques del primer dia, que encara no saps per on hi ha els peixos i tot això, és més que segur que demà haurà llampuga per qui vulgui menjar llampuga.
Per qui no conegui la pesca, la metodologia, com se preparen, no?, aquests estris, els capcers, com se visiten després, el dia després, no?, el procediment de com se captura és molt interessant per qualcú que no ho ha vist mai.
Sí, la norma diu que la pesca de la llampuga se pot fer des del dia 25, però bé, també és cert que fa, potser, dues setmanes que la gent que pesca llagosta, que són normalment totes que llavors es passaran a pescar llampuga, ja fa dues setmanes que té preparació. És a dir, han d'encomanar pedrals, que pesen 70-80 quilos, escalaments, escatxers. Escatxers és qualsevol cosa que faci ombra i suri. Una setmana abans se surt a calar. Primer s'ha de fer un sorteo, perquè no hi ha problemes entre pescadors. Si assignes unes zones determinades a una sèrie de barques i dins aquella zona el pescador cala. Ha passat la setmana i avui han sortit. El que espera la gent és que dins aquest catxés se posi el peix, perquè al final el que feim nosaltres és enganar el peix. Se posa a sombra, se pensa que està tranquil, i quan anem amb una xarxa ens revoltíem i agafam les catures. Però és la lucha de l'hombre contra el mar. O sigui...
Exacte. Però un mètode de pesca artesanal, no?
Sí, sí,
quantes
sí.
Quantes vegades
sí.
Hem parlat també d'aquests mètodes de pesca, de la importància, no?
Les captures o és llampuga, o són pàmpols, o de tant en tant agafes qualque verderol. Però això no ha més. O sigui, hi ha aquests escalats a 1.000 metres de profunditat i no se pot calar a menys de 30 metres, la qual rosser sense fons és impossible. O sigui, més, sí, és la pesca artesanal per excel·lència i més sostenible que aquesta, no crec que hi hagi cap.
Mordes, que Calarratjada sí que han sortit avui, però Sóller ho faran per ventura avui cap vespre.
Quasi
no sé
segur.
Si això a domingo pot condicionar el preu de demà, el preu de sortida, perquè, evidentment, abans ho dèiem, no? Hi ha molta de gent que té ganes de tastar-la, sí. De menjar les primeres, i sempre són les més cares. Un poc com aniran els preus enguany?
Els preus és complicat perquè s'oferta i demanda. Si demà hi ha molt de peix a la llonja, la llampuga passarà a ser una espècie més de les que hi ha allà de dins. Si de l'altre hi ha poc i de la llampuga hi ha poc, probablement serà car perquè s'oferta i demanda. Han tingut començaments de temporada en què el preu s'ha disparat, incomprensiblement, però s'ha disparat, i llavors s'han tingut inicis de temporada que el preu ha estat un preu normal. Demà tindrem-se...
Demà tindrem-se la resolució, no és veredicte.
Sí. Sí, com sigui, sembla que participaran 35 embarcacions sí. En total enguany en aquesta campanya, una xifra crec que similar a altres temporades. Sí. Vareu capturar l'any passat 114.000 quilos de llampuga, que se diu ràpid. Com se valoren aquestes dades? Per vosaltres és poc, és molt. Se varen generar uns ingressos de 646.000 euros, més o manco. Això arregla la temporada o... Si hi ha una mala temporada, no hi ha cosa que ho pugui arreglar.
No, mirem, els números absoluts és el que hi ha. Tant de quilos s'han venut i tal preu, te surt un preu mig. Llavors se li ha de saber donar una explicació. Tenim 35 barques que pesquen a tota silla, és un pei de passada. No vol dir que tots els ports tinguem bones captures. Han de saber per on passa el peix. És cert que Calarratjada pues, darrerament se du la copa del mundo i és on fan les bones captures, però fa 20 i pico d'anys les bones captures se feien a Sóller. Sóller també em fa bones captures. Si és bon temps, si les barques poden sortir i no hi ha cap desgràcia, diguéssim, natural, la temporada està dins aquestes quantitats, 100 tonelades, 110 tonelades, 120 tonelades, en un any normal. És cert que segons quins anys s'han pues, pogut pegar en 75 tonelades com el 21, però també va ser un any de molt de mal temps i és evident que si les barques no poden sortir a pescar, la gent pogués no se'n van per terra directament.
En general, Domingo, ha estat una bona temporada, a excepció ahir sí que van tenir alguns episodis de mal temps, no sobretot a la mà, però en general, tot i que l'estiu encara no ha acabat, com està anant la temporada?
Els números mos diuen que, per regla general, en menys barques, en menys barques i menys jornals, s'està agafant més peix. Això és el que ens diuen els nostres números i el que ens diuen els científics. I això és per posar en valor. Sobretot quan nosaltres deim que som aproximadament el 15% de tot el que se menja a Balears, és producte nostre. I d'aquest 15%, quasi el 70% ve de les barques d'arrossegament. I les barques d'arrossegament estan ficades dins un reglament de control que en 5 anys li s'han llevat el 40% dels jornals. Per tant, si les captures més o menys estan estables sempre en el mateix nivell i tenim que això se captura amb un 40% menys de jornal de les barques de bou, que és el pes important dins aquest 15%, menys barques agafen més peix. Han fet els deures perquè la mentalitat dels pescadors insulars, aquesta insularitat, pues, no només és un rep, són més coses. I aquesta mentalitat insular fa que siguin diferents en els pescadors de la península. I ja li va ben el recurs perquè són sostenibles.
Domingo, els pescadors, com els pagesos, sempre teniu un ull mirant el cel, el temps, l'estat de la mà. No sé si, com els pagesos, vosaltres enguany també ho heu passat més malament, no? Pel tema de la calor, sortir a feinejar, no sé si ha estat més complicat per aquest estiu que han tingut tan mal de dur, no?, que ha estat tan calorós.
La informació com a passa és que les captures han estat normals. Heu de tenir en compte una cosa, quan se xerra a 30... ha hagut 34 graus a la boia de la Dragonera.
Sí, sí.
Que els rayos solares afecten a la franja entre 0 i els 30 metres és el que se sap, però la gamba s'agafa a 700 metres de profunditat. Que saben que hi ha una zona que serà més complicada que les altres? Sí. Que nosaltres, de moment, perquè és estiu i en estiu normalment la gent aprofita per anar a pesqueres que en aviat no pot anar perquè estan més llunyanes i hi ha més profunditat, també és cert. Les captures han estat, diguéssim, normals, no mos poden queixar. Ara, la feina és diferent. O sigui, fer feina allà enmig, que la gent no se cregui que allò d'allà enmig és jauja. Allà també fa calor, fa humitat. Els horaris que tenim no són molt bons per la feina. El que me diuen els patrons és que ha estat feixuc fer feina.
Tu has dit moltes vegades en aquest programa, és una professió que s'ha d'estimar, no? S'ha d'estimar la mà, s'ha d'estimar l'ofici. Hem parlat també de la necessitat que hi hagi relleu generacional, que també és una assignatura pendent. Hem parlat de la reivindicació de consumir producte local. Mira, a través de la pesca, no? Ho heu explicat, que no només quedi en el paper, sinó en la realitat. Quin és el repte més important al que feis front? Te faig aquesta darrera pregunta per acabar ara
bueno,
mateix.
Jo diria que el relleu generacional, però és multidisciplinar, per dir-ho de qualque manera. Som un cúmul de circumstàncies que jo, si l'hagués de resumir, és la mala imatge que durant molt d'anys, segons quines entitats medioambientalistes s'han donat del sector, que ha desengrescat a la gent. Cosa que això s'està revertint. Uh-huh. Perquè jo vull fer la penitència dels meus pecats. I quan fan segons quines campanyes te mostren un barco de 150 metres rovellat, que més un barco pesquer, però sembla un barco pirata, jo també estic en contra d'això. Però nosaltres el que reclamem és que aquí on han fet pecats, que li facin pagar la penitència. I nosaltres, que som diferents, pues, que mos tractin de manera diferent. I si aconseguim revertir la mala imatge aquesta, més una cosa que ja no ve de nosaltres, que és aquesta mania o aquesta manera de veure les coses que té la joventut de les feines que són manuals, no ponen. Tothom vol fer sortir per mitjans de comunicació, fer el seu postcat i tot això, i no, fusters, pagesos, pescadors, això no...
Ara mateix no, se no necessita persones per cobrir totes aquestes vacances.
I tenim la costum de menjar tres pizzas al dia.
sempre reivindicau, no?, la vostra situació, sí. I és important també que se faci visible també sobre les lleis i com realment, no?, a vegades s'aprenen des de Brussel·les, en mars, en aigües que no tenen res a veure amb les nostres, no?, i això dificulta també la feina dels nostres pescadors. Avui comença la temporada de llampuga, veurem com evoluciona, veurem ja aquest peix a plaça i sobretot el podrem gaudir, que té moltíssimes propietats. Domingo, bon nit, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per convidar-nos.
Seguim amb altres propostes que marquen l'actualitat d'aquest dimarts. Una notícia de la qual ens feien ressò ahir i que no deixa de dur coa o polèmica, si cal, vos ho explicam. El Sindicat Lliure de Treballadors Aèris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital de Son Espases perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria permet el trasllat de pacients amb helicòpters que no estan permesos per la normativa europea.
Així és, Marta. Segons els representants dels treballadors, és l'únic hospital, el de Son Espases, de l'Estat on tenen constància que es produeixen aquests fets. Vos explicam. El sindicat té constància que s'han realitzat el manco de 8 trasllats amb helicòpter amb només amb aquests helicòpters que només tinguin un motor. El Sindicat Lliure de Treballadors Aèris explica que el reglament europeu exigeix que els vols mèdics que es destinen a traslladar pacients es facin amb aparells equipats amb dos motors. El motiu és que en cas que es produeixi una errada mecànica, l'únic motor provocaria un aterratge forçós contra l'hospital. Salut assegura que els helicòpters de l'IBE Salut compleixen amb la normativa i disposen de dos motors.
I saludam, en aquest cas, Esteban Sánchez, que és secretari general d'aquesta entitat. Com va, Esteban? Benvingut al dia. Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por...
Para situarnos y que todo el mundo pueda entender lo que es exactamente lo que ustedes denuncian y por qué, en este caso, Son Espases sería el único hospital que utiliza este tipo de helicópteros, recordamos, de un solo motor.
No, vamos a ver, le explico. En principio, nosotros llevamos denunciando esto, tanto a las administraciones, a los propios gerentes de los hospitales, como a la aviación civil desde el año 2025. Tenemos constancia de 18 o 19 tomas con helicópteros de un solo motor. Y lo que estamos denunciando sencillamente es que se están utilizando helipuertos, que la normativa europea, helipuertos con un helicóptero que tiene una performance de un solo motor, ¿vale? Que solo tiene un solo motor, y en caso de fallo de motor, el único sitio donde podría aterrizar sería pues donde pudiera. La normativa europea y la española también exige que sean helicópteros que cumplan performance 1, ¿vale? Y que, o sea, que tengan dos motores y que tenga la capacidad el helicóptero de poder aterrizar o bien donde ha iniciado el despegue o bien pueda continuar su vuelo con ese solo motor.
Perdóneme, para que lo haya yo entendido bien y por recapitular, sí. el tipo de helicópteros que se tiene que utilizar para traslados medicalizados tiene que ser de dos motores, sí. Porque si hubiera un fallo, pues evidentemente no se puede hacer un aterrizaje forzoso. Y sin embargo, en Son Espases los que se están utilizando son solo de un motor.
En Son Espases y en Inca, que es, tenemos documentados aterrizajes también en el helipuerto de Inca. Pero nosotros hemos informado de esto, hemos mandado la documentación, hemos mandado la fotografía de los aterrizajes y demás del helicóptero de un solo motor que no cumple la performance 1 a Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a ESA, ¿vale? Y nos han contestado que, bueno, que sí, que efectivamente entienden que puede ser que no lo cumpla, pero que el operador, que es el que opera las aeronaves, pues sencillamente les ha dicho que está todo cubierto. Pero no nos han demostrado si hay un plan de riesgos, no nos han demostrado nada.
Pero, perdón, Esteban, ¿alternan, sí, aeronaves?
O sea, sí, sí, puede ser que vaya a lo mejor un helicóptero de bomberos que no cumple, o puede ser que vaya otro que sí cumple, que tenga los dos motores y demás. Pero nosotros lo que denunciamos es que, según la normativa europea, bajo ningún concepto, sobre todo en un helipuerto hospitalario, que te exige, es un área muy peligrosa y confinada, te exige que operes con helicópteros performance 1, ¿vale? Entonces, lo que no podemos consentir es que se esté operando con un helicóptero performance 3, que en el caso de fallo de motor va a tener que aterrizar donde pueda. Y puede ser que aterrice encima del hospital, encima de una guardería que hay, por ejemplo, al lado de Son Espases, que ya sabemos que ha tenido que aterrizar allí en alguna ocasión y demás. Y es lo que nosotros estamos intentando y denunciando a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a ESA, Y nos contestan esto, que el operador les ha dicho que está bien todo y que no hay problema.
Esteban,
pero es que la ley... Sí.
No, t'anava a demanar, Esteban, què podria passar, no? És realment possible garantir un aterratge segur en un sol motor o creus directament que és perillós?
Entiendo que me ha preguntado que qué podría pasar.
Sí.
Pues si en el caso de que sufriera un fallo de motor, tanto en la aproximación a ese helipuerto o en el despegue, el helicóptero tendría que aterrizar donde buenamente pudiese. Bien sea encima del hospital, bien sea encima de la guardería, bien sea encima de personas, vehículos, instalaciones, todo tipo, ¿no? Porque es la única solución que tienes. Tienes un solo motor y te falla ese motor, lo único que puedes hacer es aterrizar, si es que puedes.
¿De qué manera se puede revertir esta situación? Y sobre todo, si hay otros hospitales en los que les conste que a lo mejor puntualmente también hayan realizado esta práctica, el uso de helicópteros de un solo motor.
Ya le digo, sí que nos consta que en Inca también se está...
No, no, me refería a otras comunidades autónomas.
Hace años sí que ocurría esto en por ejemplo, la comunidad en Navarra, pero también lo denunciamos y también al final lo revirtieron. Aquí la única solución que hay es cumplir la ley, que exige que tiene unos requisitos mínimos de seguridad, ¿vale? Y para que efectivamente no pueda ocurrir eso. Entonces nosotros, yo por ejemplo soy piloto ENS, piloto de un helicóptero ENS con Performance 1, y nosotros tenemos una serie de requisitos para poder aterrizar, entrar de comprobaciones y demás, importantísimos para entrar en un hospital. Se llama área congestionada. Técnicamente, y es un área muy congestionada la de un hospital. Entonces, lo que tienen que hacer es que Aviación Civil, que es la encargada de que esto se cumpla, haga cumplir el reglamento europeo y además el reglamento de tenemos un real decreto también que te rige las normas de los helisuperficies, sobre todo de los helipuertos sanitarios, pues que los hagan cumplir, que no nos diga que bueno, que sí, que puede ser que sí, pero que claro, que el operador les ha dicho que está bien y que no pasa nada. Eso no puede ser. La función de Aviación Civil es la de comprobar que estas cosas no ocurren y evitar que ocurran. Eso es lo que se debería hacer. Y ocurrir, pues puede ocurrir que en una de esas ocurra un fallo de motor y el helicóptero tenga que aterrizar como aterrizó encima de un pub, por ejemplo, en Inglaterra y murieron no sé cuántas personas. Puede ocurrir algún problema de este tipo.
Claro, por eso ustedes no hacen un llamamiento al menos a la revisión, ¿no?, de esta normativa que asegura, ¿no?, pues que se deben utilizar helicópteros de dos motores para los traslados medicalizados. Hacemos la petición también para poder tener la opinión del IPSALUT con respecto a esta información. Enseguida que podamos también la facilitar a más nuestros oyentes y a espectadores. Muy agradecidos por esta conversación y esperamos, señor Sánchez, que se pueda solucionar. Por el bien y por la seguridad de todo el mundo.
Si necesitan cualquier tipo de documentación, aclaración y demás, porque además hay también un estudio técnico del propio helipuerto en el cual te exige que sea un helicóptero Performance 1, como no puede ser de otra manera. Los gerentes de los hospitales están informados. Aviación Civil llevamos, ya le digo, desde el año 2025 informando de todo este tipo de cosas. Y la respuesta ha sido esa. Bueno.
Por eso seguiremos profundizando en la información para poder contar con todas las partes. Muy agradecidos.
A usted, señorita.
Ens arriba també l'apunt, no?, d'un oient en concret que diu que, a banda d'aquesta situació, s'ha de tenir present el renou que fan els helicòpters damunt la població de Secà de la Real. És veritat que hi ha determinades poblacions, també Sant Jordi, no?, pateixen molt el renou dels avions i a vegades es fa difícil, no?, fins i tot la convivència per mort del renou.
Segurament aquesta és una pregunta, una petició que no podem realitzar o que no podem demanar en Esteban Sánchez, perquè precisament ell s'ocupa d'unes altres coses, però com que haurem de demanar
queixa,
salut per aquesta qüestió, també els estendrem també aquesta altra petició d'aquest oient que mos ha escrit.
I que no és fàcil, a vegades, viure a determinades zones, no?, i patir el constant renou. I per això, com deies, Joana, traslladam aquesta reivindicació. 10:32, uns consells més i continuem aquí al dia.
Tres radios, dial.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 35 minuts, parlam d'oportunitats. 162 contractes d'inserció per a persones en situació o risc d'exclusió social. Aquesta és la xifra que resumeix l'impacte de les empreses d'inserció de la Fundació Deixalles durant l'any passat, durant el 2025.
Sí, Marta, però darrere aquestes xifres que has dit també hi ha una realitat complexa. Persones sense prestacions, amb dificultat d'accés a l'habitatge o amb poca formació. I des de la Fundació Deixalles reclamen més coordinació amb les administracions precisament per poder ampliar aquestes oportunitats. Avui en volen parlar, volen saber més i posar rostres en aquestes dades. Parlarem d'entrada amb la Llucia Carreras, que és gerent de Deixalles, d'inserció i triatge, i de Triam de Tot, dues de les empreses d'inserció de la Fundació Deixalles. Bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda, Llucia. I també ens acompanya a nosaltres na Maria Jaume, que és gerent de Deixalles Serveis Ambientals, la primera empresa d'inserció de les Balears i que durant el 2025 va generar més contractes d'inserció dins l'entitat. També te volem saludar i te volem agrair que siguis aquí nosaltres, Maria.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Bé, d'entrada, Llucia, començant per tu, si t'assembla, vosaltres 79 contractes d'inserció entre Deixalles, inserció i Triem de Tot durant el 2025. Volen saber, no?, què hi ha darrere aquesta xifra i quin impacte tenen realment aquestes oportunitats en la vida de les persones que heu ajudat.
Hola, mira, nosaltres fem feina dos serveis, que és dins Màquin Soler d'Intirme, on gestionem els nostres projectes. L'oportunitat, bueno, una empresa d'inserció sempre dona oportunitats a col·lectiu vulnerable que han tingut, que tenen problemes econòmics, d'habitatge, de capacitats laborals, capacitats socials, que també és important, tenen carències i no poden mantenir un lloc de feina normalitzat. Tenen que fer tot un procés d'acompanyament i d'una feina igual d'exigent que segueix una feina normalitzada, complim els mateixos objectius, simplement donem oportunitats. Donem oportunitat amb un tenguent el mateix sou per col·lectiu normalitzat, en el conveni de residus, i tenen les mateixes oportunitats en qüestió d'adquirir les competències sociolaborals. Tenim un tècnic productiu que està damunt de la feina del dia a dia per cobrir el servei i tenim una tècnica d'acompanyament que són normalment treballadores socials o psicòlegs o pedagogues que li fan un pla de treball en el qual adaptam què ha que treballar amb ells. gent que ve rebutjat de servei normalitzat. I és un col·lectiu molt vulnerable. Actualment és col·lectiu vulnerable, s'inserta al mercat laboral a les Illes Balears, fa que tothom s'inserti per mínimes competències que tingui. I en altres no arriba, és col·lectiu que no s'inserta al lloc, que per tant és molt baix en...
Per tant, són oportunitats molt valuoses, aquestes que donau.
Són oportunitats úniques que tenen que poden fer des de 6 mesos a 3 anys en nosaltres, en tot un pla de treball molt individualitzat, perquè vagin adquirint les competències, i el nostre objectiu final és que se pugui insertar en un lloc de feina normalitzat. És una feina que fa deixalles... en les tres empreses d'inserció, molt acurada per treballar amb un col·lectiu vulnerable i donar-li una oportunitat de que surtin d'on estan. El nostre col·lectiu és molt baix, com he dit abans.
És una feina meravellosa, és veritat. Avui parlem d'aquestes segones oportunitats tan necessàries per a moltes persones. De fet, d'aquestes persones, un 91% no rebia cap prestació econòmica, un 40% vivia en situacions residencials precàries. Maria, parlem d'aquest perfil, no?, d'aquestes persones, i sobretot com reben aquesta segona oportunitat, perquè les històries personals deuen ser de tot tipus i crec que cal, que mereix la pena, no?, conèixer-les.
Sí, en el final, nosaltres aquí reflexem un número a la memòria, però a darrere, darrere aquests números hi ha persones amb unes vivències complet molt complicades, persones que morvenen del carrer, que no tenen família, no tenen cap tipus de suport, amb problemàtiques tant de salut mental no diagnosticada com físiques. Les persones estan molt deteriorades i clar, el treball social que nosaltres estem fent, pues, en el final, durant aquests anys, pues, han hagut d'invertir molt més treball i suport social en aquestes persones, per mort d'això. És veure que no, normalment, abans Pentura estaven en un 70% que no rebien cap prestació, ara mos pugen en el 91%. Abans sí que podien lloguer una vivenda, ara el 40% està en situació molt precària en el carrer, visquent avall, bueno, a on poden. Llavors, quan tu escoltes aquestes realitats...
Històries dures, no?
Sí,
que, a
sí.
més, posen de manifest una altra cosa, i són les edats d'aquestes persones, no?, que la majoria tenen entre 45 i 65 anys. Clar, jo me demano si és especialment encara més difícil, més complicat trobar feina o entrar dins el mercat laboral a segon quina edat, no? Tenir problemes és una cosa, però també afegir-hi que per ventura tens una edat i no te volen igual que si ets jove, ho deu complicar més encara, no?
Ho complica més, i a més ara han començat a veure que tenim persones de més de 65 anys. També. Ja tenim un 6%.
Que ja clar, no se poden jubilar.
Clar, no se poden jubilar, no tenen cotitzat lo suficient, llavors estan en altres per poder cotitzar un poc més, per relacionar-se amb els companys i companyes. Però és curiós que nosaltres sempre deim que les persones que més compleixen i que menys fallen a deixalles són les persones majors de 55 per amunt, o 45 per amunt. Llavors, clar, el mercat ordinari vol contratar persones joves, pues, per el seu motiu tindran, però en el final, en altres, mos solucionen més les persones majors.
Clar, directament és una realitat també que colpeja, no? En el cas de deixalles, inserció i triatge, el 93,10% de les persones contractades no rebia cap prestació econòmica, que això també és dur d'assumir i de gestionar. Què vos diu aquesta dada sobre la situació de vulnerabilitat d'aquestes persones? Abans de, no, fins i tot no tenen ni accés a un habitatge, però això també posa de manifest que és quasi gent que no té res que menjar, no?
Nosaltres, si fem una mitja de les empreses d'inserció, el 14% viuen a una habitació compartida, n'hi ha que tenen càrregues familiars i viuen tots al nucli familiar a l'habitació, i tenim un 7% de mitja que viuen en el carrer o en un cotxe. I tenen un sou, no poden accedir a un lloguer. Com he dit abans, gent molt vulnerable que no es ve a nosaltres a demanar feina, gent que el mercat, i ja és difícil que el mercat t'expulsi aquests treballadors, perquè ara tothom se contrata i són treballadors amb una edat que ja tenen, bueno, el major sobretot de 45, que han tingut càrregues, que ho han perdut tot, molt d'ells ho han perdut tot, ja sigui perquè tinguessin un problema de dependència de qualsevol tipus, però que volen tenir l'oportunitat i tenen l'oportunitat en nosaltres de canviar la seva vida, que això és important.
I teniu exemples de gent, no?, que amb aquesta mica d'ajuda, d'aquesta sempanta que els heu donat, han pogut tenir una segona oportunitat, han pogut tornar a començar de zero i d'alguna manera han pogut alçar-se i tornar-se a aixecar.
Sí, nosaltres des de fa un parell d'anys, si veus la nostra memòria, tenim a darrere uns codis QR que són històries de vida, perquè conegueu i poseu cara a les persones que passen
que
per deixar-les.
Que és quan realment coneix el que sí. passa, no? Quan posa cara sí. i ulls.
Sí, aquestes memòries les podeu trobar a la pàgina web de deixar-les, les podeu descarregar i si vos escanegeu el QR podeu veure aquestes cares d'aquestes persones.
I si vos demanàssiu què falla exactament, no? Perquè deixalles, no? Allí de donar aquestes segones oportunitats, allí d'agilitzar la burocràcia, que a vegades altres administracions no fan, és veritat, perquè això també s'ha de dir, és molt complex arribar a accedir a un servei en concret quan has estat expulsat del sistema, quan ho estàs passant malament, és veritat, és molt complicat. Què falla?
Què falla per accedir o què falla per arribar
falla
en el sistema?
Mm-hmm.
Pues que està, a part de, com has dit tu, va molt burocratitzat, i això fa que la gent que no té formació, com veus les nostres estadístiques, o que ja venen d'un problema social de competències, no poden accedir. I tenim els recursos de l'administració, pues, que no són el perfil. Quan tu vas a un servei social, els nostres usuaris no són perfil de serveis socials, un poc llamatiu. Perquè són els que tindrien que ser. Nosaltres no trobem que per poder no donar accés a les nostres empreses d'inserció, la majoria, quan ve, vull dir, nosaltres per poder donar d'alta tenim que tenir un certificat de serveis socials. Podríem dir que el 80% dels nostres usuaris no estan vinculats en serveis socials.
Aquí ja trobam
això és
un primer obstacle
el
important.
El sistema falla. Si el sistema de serveis socials, que són els que tenen que donar suport en el col·lectiu més vulnerable, no les reconeix i les expulsa, tenen un problema, no són perfil. Nosaltres, la gent que no es ve, o ve derivat d'Esquerra o ve derivat d'altres entitats, no ve derivat de serveis socials a cercar feina. I quan demanem per què, no es diuen és perquè els vostres usuaris no són perfils de serveis socials. Nosaltres no demanem què està passant. Ho estem intentant que qualcú no doni una explicació, però no l'obtenim.
Sí, és un poc estrany. La veritat, són nosaltres que hem de derivar a serveis socials perquè me'l faig l'acreditació. Llavors, quan tu passen tres
si
setmanes...
Si no t'ho expliquen, qualsevol persona seria incapaç d'entendre.
És un poc surrealista, perquè a les empreses normalitzades tu fas el contracte i al cap de 5 minuts el pot tenir contractat. Nosaltres necessitem dos documents, un de SOIP, un de serveis socials, més tota l'altra paperassa, i poden passar tres setmanes fins que poden contractar una persona.
I tu imagina també, per les persones que tenen pocs recursos, sobretot això, que costa moltíssim, i que algunes d'aquestes passes s'han de fer a través del digital, no? A través de mitjans digitals. Clar, tot això es complica moltíssim.
Sí,
de totes maneres, també m'agradaria demanar-vos què suposa per vosaltres, no? Contribuir. O sigui, que la teva feina tingui un sentit i ajudar a fer la vida més fàcil d'altres persones. Jo imagino que això és gratificant.
Bueno, jo duc 20 anys a deixar-les i la veritat que el guapo és quan tu pots ajudar qualcú que realment vol sortir, perquè això sempre dient que és voluntari a les persones, que
exacte.
Vol sortir d'aquesta situació
sí, sí.
surt i s'incerta. I quan te venen a veure que cap d'un any o dos anys de dir, Maria, encara estic en aquella feina, buah, la pell de gallina. La veritat que això és el
bon
guapo.
Un no, també, de fer la feina ben feta,
sí,
no? Un poc.
Sí, que bé que els han pogut ajudar.
Sí, i tant. Sí.
Jo duc menys, no arriben els dos anys fent feina de xalles, venia d'un altre món de lo social, totalment vinculat en el col·lectiu vulnerable, i jo sí que puc donar un poc aquesta diferència entre entitats, i el que podria dir és que de xalles se preocupa molt més d'una intervenció d'un projecte social. S'ocupa de la inserció i l'autonomia de la persona una vegada que se desvincula de l'entitat, que això és única. És a dir, és una entitat que treballa molt més allà, que no vol que sigui sempre dependent del servei social ni sempre dependent de nosaltres.
Enhorabona. És veritat, a tots els treballadors que ho fan possible, totes les persones que dediquen el seu temps a fer la vida millor a altres persones. Avui parlem de segones oportunitats, de xifres d'èxit, de 162 contractes d'inserció per a persones en situació o risc d'exclusió social. Enhorabona, deixalles per aquesta tasca. Lucía Maria, moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
I escoltem ara uns consells i parlem també de teatre, d'oci, del teatre d'abans, no? De com era Gaudí, per exemple, del teatre a l'aire lliure, i com es recuperen les tradicions, veritat?
I de no oblidant-les i posant-les en pràctica, no mos hem d'oblidar de les nostres coses. I una d'elles és prendre la fresca, que tot i que faci molta calor, hem de seguir reivindicant això, prendre la fresca. Ara tot un en parlarem.
Tres ràdios, música.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Vos en recordeu que just abans dels anuncis parlaven de prendre la fresca, i és vera que hi ha imatges d'aquestes icòniques, no?, de la gent gaudint de la fresca a l'estiu, en les seves cadiretes plegables. Home, molta fresca és vera que no hi ha aquest estiu, però avui parlam de recuperar aquestes tradicions que amb la vida, amb el tragí, a vegades, i malauradament, se van perdent. Parlam d'una companyia vinissalamera, Xamo Xamo, que ha volgut precisament recuperar aquesta essència tan nostra.
Exacte, Marta. Aquesta companyia ha arribat a finals d'estiu amb una proposta més que interessant i que vos volen contar. No hi ha seients reservants ni anuncis de boca ens diguin que no es pot menjar durant la funció amb aquesta proposta que mos fan, sinó cadires plegables i aquelles geleretes blaves que tots mos imaginem quan anem a la platja. Ja fan, ja han fet una estrena, ja han passat a dia d'avui aquesta primera estrena, però per aquells que encara en tinguin ganes, encara són atents a gaudir de la Convenció Internacional de Dones a la Fresca, la revolta dels ventalls, així, amb un bon ventall a sa mà per passar aquestes calorades. Avui a les 8:30, i dimarts també dia 1 de setembre a les 8:30 els podeu veure, però recordeu que és obligatori dur aquest ventall perquè, evidentment, de Marta de em fa molta de calor i no em fa molta de fresca. Per xerrar-ne avui mos acompanya en Miquel Àngel Mollà, que és guionista, director d'aquesta companyia Xamo Xamo, perquè ens conti una mica més d'aquesta convenció de madones tan especial. Bon dia, com estàs,
bon dia,
Miquel
molt
Àngel?
Bé,
de bon bé, això, perquè és que no fa molt falta fresca, però no. S'ha de reivindicar aquest, sí. Aquest pren de la fresca, que abans a tots els pobles ves tothom a la fresca i ara sí. No sé si pel tema d'internet, el ritme que duim de vida, què mos passa?
Som molt de factors i la veritat és que crec que el factor principal també són nosaltres, que per comoditat ja hem anat deixant que se'm morís dia a dia un poc aquesta costum que era tan nostre. Digue-li per els cotxes, per el pàrquing, per els...
Perquè prenem la fresca en el ventilador dintre nostre i tornem individualistes també, jo crec, una mica,
sí,
o no?
Sí, no, i més, sobretot, una cosa que noto molt aquest estiu és que, per exemple, si surts a sopar, te'n vas a un restaurant o això i te demanen terrassa o de dins. I ara, enguany, sempre deim de dins, en s'aire. Dius, mare de Déu, en s'estiu, que
sí,
és el
sí,
guapo que tenim.
Buides, sí, sí.
És un poc alarmant. Però així, tot, sobretot, el que volia reivindicar era aquest moment de contacte cara a cara, xerrar, que això sí que s'ha perdut, crec jo. Ja siguin les xerxes, com que tot s'ha com industrialitzat un poc més. I aquest toc, diguem... un amic humà que li donava vida en els carrers, en el dia a dia, sobretot en els pobles. Jo, això me va inspirar, la meva dona me va dir, perquè tenim unes veïnades que encara estan prenguent la fresca en el nostre carrer, però són dues.
Clar.
Dues, i veus que ja no...
Queden poques madones, sí, que prenen la fresca, sí. I per això vosaltres heu dit, això basta, ho hem de recuperar com sí. A sigui,
no? Una convenció, una
exacte,
trobada de madones.
Sí. Exacte, les
bueno, totes. Això de convenció va ser més que res, que perquè vaig escriure l'obra de teatre inspirat en això, va quedar, sí, faré qualque cosa sobre aquest tema. I se me va ocórrer la idea de dir, quin tema... Quin pot ser el fil argumental o l'estructura d'això? Va dir, ostres, una convenció que se volen juntar totes per fer saber que no estan totes soles, que per ventura dos carrers més enllà hi ha dues persones més solitàries que no tenen de què xerrar.
Però, per favor, si una cosa té arguments, és una convenció de madones a la fresca, sí. Que pot passar de tot, que se pot parlar de tot.
Ah, exacte.
Qualsevol xiu-xiu, qualsevol...
Sí.
Darrera
no.
Hora.
Bueno, lo que era Facebook abans.
Exactament, no. Això sí que és una xarxa social.
Sí. I clar, quan vaig idea de muntatge, quan ho vàrem anunciar, bueno, la revolta de ventalls, i vaig dir, posaré primera convenció de madones a la fresca. Què va passar? Que llavors la resposta va ser molt heavy i molta de gent va dir, ostres, una convenció de veres. I aquí ja me vaig assustar i vaig dir, pues mira, ara no podem fer... Saps què? Ho convertirem en una convenció de veres. I així ha resultat el que és... O sigui, que és una part que és obra de teatre i la segona part és on realment és estar a la fresca.
No m'ha convidat la gent que vagi a prendre la fresca
sí.
Què passarà a les 8:30?
Sí,
i on?
Sí. Bueno, nosaltres avui esperam bastanta de gent. Vàrem estrenar el dilluns passat i la veritat que va venir molta gent. I la gent com que van queixar molt bé amb això. Sobretot la part segona, que és la part més experimental, que no sabia quan aniria, que era que fèiem que el públic se seguin enrotlades de 10 persones, màxim.
Que no coneixen, clar.
Que no coneixen, qualcun sí, qualcun no. Bueno, sí. I sobretot el que li fèiem era donar-li un tema a cada rotllo. Per exemple, vosaltres xerrareu del tema de les botigues d'abans contra el súper d'ara, d'avui en dia.
Molt bé, temes de debat interessants.
Sí. Un altre sobre oficis que ja no existeixen. Una altra massificació turística, quan no, és un tema que no se pot obviar. I clar, jo passava pena, dic, aquí és quan la gent s'anirà, perquè dirà, bé, ja he
vist...
No s'atreviran.
I... Sí, s'han mullat.
No, va quedar tothom, i el problema fins i tot va ser que llavors miràvem el rellotge i dèiem hem de fer un pensament, saps? Perquè dic, partem a veïnats i això, perquè si no...
Ja no podem quedar-nos més.
I durant aquestes horetes va ser, ostres, quan tornant és passat.
Però quin èxit.
Sí.
De sobte, no?
I això està molt enfocat en Binissalem, perquè xamos de Binissalem, tot i que és veritat que feis mostres i representacions de diferent lloc, però això va d'exportar. Hem de tornar a veure carrers de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa plen de gent prenent la fresca.
Sí, de fet, també, quan nosaltres acabam, el que nosaltres convidam també és que la gent ho faci, mos imiti. Per exemple, dic, ara on heu anat, amb ganes de xerrar més, no? I dic, pues, aprofitau, demà o passat demà, junteu-vos en el vostre carrer, amb un grup d'amics, d'amigues, i que torni a reviure tot això.
Clar, saps? Perquè tu planteges com un debat, no?, de temes actuals, d'actualitat, sí. Però també una cosa que donen les xerradetes de la fresca és enterar-se d'escobar-vos, no? Sí. Un pot de les xafarderies d'espoble.
Sí, una de les normes, quan fem la segona part, és no marmudar a ningú.
Ja, vale? Sí, això em respecta sempre.
Sí, bé, sempre per marmudar has d'esperar que aquesta persona se n'hagi anat i no sigui. Però sobretot ho volia direccionar cap a tractar temes de com ha canviat, diguem, en 30 anys, 40 anys, tot aquest estil de vida. De fet, també una particularitat que tenim és que nosaltres apuntam el que van dient i, segons el que m'ho diguin, ho afegim en la següent representació. I avui, que és el segon dia, hem afegit coses, hem modificat coses arrel de tot el que m'ho van dir.
És interessant, perquè són participatius, els assistents,
exacte, exacte.
Clar.
Vull dir, l'espectador que vengui... No és un espectador, acabarà sent un membre
més. Un tertulià.
Més. Sí, sí. Sí, sí. De fet, una de les propostes de la setmana passada va ser fer qualque cosa sobre les expressions que ja no emprem, que estan en desús, que abans un preu i ara ja no... I se mos va ocórrer la idea d'afegir avui un Trivial Pursuit sobre expressions que ja estan en desús.
M'encanta.
Serà un altre experiment avui, veurem ben com va.
A les 8:30, a la plaça.
A les 8:30, sí, sí.
Esperem que siguin moltes les persones que se puguin acostar, sí. I a reivindicar, sobretot, aquests estius d'abans, on se prenia la fresca, on se podia gaudir de la vida de carrer.
Posem de moda prendre la fresca.
Per favor, m'encanta. Sí, sí. Bon ventall, per favor, i tothom ha puesto a plaça avui a partir de les 8:30 per prendre la fresca com un temps i gaudir d'aquesta proposta teatral, d'aquesta convenció de modar-se, sí, la fresca. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
A vosaltres, per convidar-nos.
Que, per cert, perdona, Madonna, sobretot, però... homes,
sí,
també,
Sí, sí. Homes. Exactament, Molt bé, aquest matís,
I fins,
exacte,
i tot, el que m'oferia molta il·lusió, però això, la gent que vulgui, m'encantaria que fossin pares, mares, amb fills. O sigui...
Noves generacions.
Exacte, boomers, amb millennials.
Se'ls mata, idò, totes les edats. Queda, sí, dit, Miquel Àngel, de nou, idò, moltes gràcies.
Vale, vosaltres...
Arribem ara sí a les 11, escoltam els informatius a la ràdio, publicitat a la part televisada, i tot d'una començam la tercera hora de programa, l'hora de Magazine.
IB3